És un biomarcador que és còmode respecte a d'altres perquè s'extreu en sang, és més barat que la resta i és el primer que prediu la possibilitat de desenvolupar demència pel fet de tenir malaltia d'Alzheimer. No diagnostica la malaltia només, sinó que prediu el risc de tenir malaltia d'Alzheimer.
Important avenç mèdic a l'IDIBEI, l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge. Han trobat un nou mètode per diagnosticar l'Alzheimer mitjançant una mostra de sang. A més, amb l'anàlisi poden predir si aquesta malaltia cerebral derivarà en demència. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest avenç mèdic pel que fa a l'Alzheimer. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. La pinça compleix 50 anys. Aquest és el sobrenom amb el qual es coneix aquesta escultura de Subirachs que es troba al barri de Santa Eulàlia. La pinça ja no només dona nom de forma popular al monument, sinó que també així es coneix la plaça on es troba.
Yo siempre que me toca venir aquí digo a la pinça.
La plaça, per mi, la pinça li diem aquí a l'Hospitalet.
Per la forma que té és com més el coneixem i el Vox Populi així s'hi ha quedat.
L'Hospitalet torna a ser un dels punts neuràlgics del Barcelona Gallery Weekend, que se celebra fins diumenge. La Galeria Alegria i Ed Hall participen d'aquest esdeveniment que inaugura la temporada artística a l'àrea metropolitana. L'OSPI vol guanyar el seu tercer partit consecutiu i continuar invicta. Jugaran aquest dissabte a les 7 de la tarda a casa davant el Vilassar de Mar. Si guanyen, els de Cristian Gómez continuaran al capdavant de la classificació. Un equip de l'IDIBEI, l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, ha trobat una nova manera de diagnosticar l'Alzheimer amb una mostra de sang. I no només això, sinó que mesurant i analitzant a la sang unes determinades cèl·lules es pot predir si l'Alzheimer derivarà en demència.
El punt de partida de la investigació han estat les alteracions de l'ADN de les mitocòndries, els òrgans que regulen l'energia de les cèl·lules que es van trobar en el cervell de pacients que ja patien Alzheimer.
Van trobar alteracions de la metilació de l'ADN de les mitocòndries en el cervell de pacients i van voler veure si això es podia extrapolar en sang perifèrica per utilitzar-ho com a biomarcador.
El següent pas va ser comprovar si analitzant aquestes cèl·lules a la sang es podria diagnosticar l'Alzheimer i el resultat va ser positiu.
És un biomarcador que és còmode respecte a d'altres perquè s'extreu en sang, és més barat que la resta i és el primer que prediu la possibilitat de desenvolupar demència pel fet de tenir malaltia d'Alzheimer. No diagnostica la malaltia només, sinó que prediu el risc de tenir malaltia d'Alzheimer. Això ho traduïm en uns conceptes que anomenem valor predictiu positiu i valor predictiu negatiu. Valor predictiu positiu és, si surt positiu, quantes vegades encerto. Aquest és del 90%.
El biomarcador en sang de l'Alzheimer desenvolupat per l'IDIBEI ha de permetre avançar tant el diagnòstic com el tractament, i també que els pacients prenguin decisions sobre la seva malaltia.
Accedir a tractaments abans del que haguessis accedit d'una altra manera, però sobretot, i no és menys tenible, és el fet, des del punt de vista, ja us parlo des del punt de vista d'humanització, és el fet que a aquella persona li dones una informació que li permet prendre decisions sobre ella mateixa, sobre el seu patrimoni, sobre coses de la vida, en un moment en el que té absoluta capacitat per prendre aquestes decisions. I això també té la seva transcendència.
L'equip de l'IDIBEI, encapçalat per professionals a l'Hospital de Bellvitge, puntualitza que l'estudi s'ha dut a terme amb pacients que ja patien Alzheimer i, per tant, el marcador de sang estaria pensat per a persones amb símptomes, no pas per a la població en general ni de forma universal.
Aquest estudi s'ha presentat a una jornada sobre l'Alzheimer organitzada per l'Hospital de Bellvitge, en la qual també s'han donat a conèixer canvis en el servei de neurologia del centre sanitari, com ara una base de dades que serà una eina de consulta i diagnòstic i material audiovisual per oferir als pacients informació de servei i jocs per reforçar la capacitat cognitiva. Però la novetat més important és que l'atenció primària encarregarà totes les proves necessàries i totes les consultes d'especialistes s'agruparan a un sol dia per comoditat dels pacients.
Ara el que passa és que el pacient ve al matí, es visita per una companya neuropsicòloga, després pel neuròleg, després per la infermera i després pel treballador social. I ja veiem les proves fetes per part dels metges de família. De manera que en un matí som capaços d'oferir-li un diagnòstic, un tractament i una atenció integrada que té fins i tot presents aspectes socials de la malaltia.
Una de les escultures més icòniques de l'Hospitalet compleix 50 anys de la seva inauguració. Parlem de la Pinça. Bé, aquest és el nom com es coneix popularment el monument situat al barri de Santa Eulàlia, a prop de la frontera amb Barcelona. Poques persones coneixen el nom real de l'escultura, ni tampoc que té un germà a un país oriental.
Amb els seus 14 metres d'alçada domina l'encreuament entre el carrer de Santa Eulàlia i la Riera Blanca. Inaugurada ara fa 50 anys, s'ha convertit en tota una icona de la ciutat. La seva forma, que recorda una agulla d'estendre, fa que entre els veïns i veïnes sempre s'hagi conegut com la Pinça.
El monument, el nom de la Pinça. Home, perquè el monument que hi ha darrere té una forma de pinça de la roba.
Per la forma que té és com més el coneixem i el Vox Populi així s'hi ha quedat.
Jo sempre que me toca venir aquí, digo a la Pinça.
Aquesta denominació està tan arrelada al barri que fins i tot dona el nom popular a la plaça on es troba.
La plaça, per mi, de la Pinça li diem aquí, a l'Hospitalet. La plaça de la Pinça.
Esto se llama plaça Parque la Pinça.
Hombre, normalmente nosotros le llamamos el Parque la Pinça.
La Pinça.
Però molts veïns es coneixen que la plaça de la Pinça s'anomena en realitat plaça de l'Escorça, en record a l'antiga fundició que ocupava aquest espai. L'escultura també està carregada de sorpreses. Ni representa cap pinça ni s'anomena així. El seu nom oficial és, de fet, Monument a l'Hospitalet de Llobregat. L'Ajuntament el va encarregar a l'escultor Josep Maria Subiracs, l'autor de la façana de la Passió de la Sagrada Família. Però si no es tracta d'una pinça, quina simbologia amaga?
És una abstracció de l'escut d'Hospitalet. O sigui, és la creu de Santa Eulàlia coronada amb una abstracció de les quatre barres catalanes. Estem al que és la frontera entre Hospitalet i Barcelona, de tal forma que Subiracs va voler fer una espècie de creu de terme.
I una altra característica del monument, que passa inadvertida per molts ciutadans, es troba, en aquest cas, a les parets interiors dels dos blocs de formigó.
La part de dins està tota gravada amb noms que tenen relació amb la història i la geografia d'Hospitalet. Així tenen noms dels barris, té, per exemple, el nom antic de Collblanc, que era Terrario Salvos, té tota una sèrie de noms de masies, de personatges importants o coneguts de la ciutat.
Per descobrir una altra curiositat sobre la Pinça, haurem de viatjar gairebé 10.000 quilòmetres de l'Hospitalet. A Seul, la capital de Corea del Sud, s'hi troba una rèplica gairebé exacta del monument. La pinça coreana també és obra de Subiracs i va ser instal·lada amb motiu dels Jocs Olímpics de 1988.
I just a la vorera del davant de la Pinça, al carrer Constitució, i al terme de Barcelona, s'ha tallat el trànsit per obres de reforma. Els treballs inclouen l'ampliació de les voreres i la reordenació del trànsit.
Aquesta vorera, de poc més de mig metre d'amplada, té els dies comptats. Es tracta d'un punt conflictiu que no permet el pas de més d'una persona alhora. Es troba al tram del carrer Constitució de Barcelona, que connecta el carrer de Santa Eulàlia amb la Rambla de Badal. Fins al dia 29 de setembre estarà tallat el trànsit per les obres que han de permetre la renovació i l'eixamplament de les voreres.
És un desastre perquè, de vegades, si un va cap a una banda i l'altre cap a l'altra, doncs s'ha de baixar la carretera.
Bé, al final qualsevol inversió penso que és positiva, sobretot de cara que es pugui circular, perquè aquí la realitat és que es fa molt complicat, sobretot quan coincideixen dues persones, una que ve i l'altra que va.
Feia falta per passar, per tot, no veus la bolera que hi ha mig metro.
Amb les obres de millora també es renovarà el paviment. A més, aquest tram de carrer es mantindrà amb un sol sentit de circulació en direcció a l'Hospitalet quan acabin les obres. Una mesura que ja es va adoptar el mes de juny i que ha de servir per reordenar els problemes de trànsit habituals de la zona.
A mí me parece bien, porque aquí había mucho atasco que yo creo que era por la doble circulación. Entonces, no sé, creo que está bien. Yo creo que habiendo alternativas no hay mucho problema. Entonces, no lo veo mal.
Aquest carrer era un caos, sobretot en dies de les hores punta, els caps de setmana amb això de la carretera s'han tallada, els dos sentits de circulació ha patat de cotxe i ara almenys ens han dit que quedarà un sentit de circulació només cap allà i almenys algú guanyarem. Almenys si aconseguim que el tram aquest encara sigui, es pugui viure una miqueta millor, sense tanta congestió.
Per agilitzar el trànsit també es durà a terme una nova regulació semafòrica de la rotonda de Rambla Badal.
I un apunt en l'àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra van desmantellar ahir a la tarda un narcopis ubicat al carrer Vinaròs, al barri de Pubilla-Cases. Amb aquesta actuació ja són 22 narcopisos els que s'han desmantellat en el darrer any i mig, una xifra que representa el 70% dels narcopisos que hi ha a l'Hospitalet. L'alcalde David Quirós ha volgut remarcar que continuaran treballant per garantir la seguretat a la ciutat.
Amb el treball que estem fent amb els cossos i forces de seguretat, doncs estem també treballant i desmantellant. Jo crec que en el que portem d'any portem gairebé una vintena de narcopisos desmantellats amb detinguts, per tant, continuarem treballant precisament per garantir aquesta seguretat, més enllà de la pressió que pugui ser Barcelona o altres municipis.
Milers de persones es van manifestar ahir en diverses ciutats per exigir que s'aturi el genocidi que Israel està cometent a Gaza. A l'Hospitalet, vora de 200 persones es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament per donar suport a la causa.
El 18 de setembre de 2024, l'Assemblea General de la ONU va adoptar una resolució proposada per Palestina per exigir a Israel la fi de l'ocupació il·legal dels territoris palestins amb un marge de 12 mesos. Un any més tard, i amb l'incompliment d'aquest termini, la xarxa d'ONG Palestines ha convocat una jornada de lluita arreu del món per visibilitzar el genocidi.
Li va durar un any per fer aquesta, complir aquesta ordre, que evidentment tots veiem que no sols no s'ha complert, sinó que la situació cada vegada és més dramàtica, cada vegada és més d'una violència fora mida, i les persones que encara dubtaven de parlar d'un genocidi està més que demostrat que el que estem vivint amb el poble palestí és un veritable genocidi.
A l'Hospitalet, al voltant de 200 persones s'han sumat a la concentració convocada per l'organització LH en Palestina a la plaça de l'Ajuntament. S'ha dut a terme una assemblea oberta, una performance i un minut de silenci per als palestins que resisteixen a l'ocupació de la franja de Gaza i les més de 67.000 persones mortes des de l'octubre de 2023. Tot plegat per exercir pressió popular sobre el govern estatal i les institucions internacionals.
Ara parlem del poble palestí, però el que està passant allà tindrà conseqüències al món sencer, perquè és un canvi de paradigma. S'estan llançant pels aires tots els convenis internacionals, el dret internacional, tots els avanços en drets humans que s'havien anat aconseguint.
En aquest sentit, s'ha donat suport a la Global Sumud Flotilla, que navega cap a Gaza per obrir un corredor humanitari i denunciar els crims d'Israel. També s'ha denunciat la hipocresia dels governs per les relacions diplomàtiques i comercials que es mantenen amb l'estat hebreu i s'ha fet una crida a la societat civil per passar a l'acció.
No podem callar i hem de continuar denunciant perquè els governs realment facin el que han de fer. Facin un embargament d'armes real, facin una ruptura de relacions diplomàtiques, comercials, econòmiques amb Israel.
Des d'LH en Palestina han convocat per la tarda d'aquest divendres una jornada per fer pancartes a l'Avinguda Primavera de cara a la manifestació unitària que es durà a terme a Barcelona el proper 4 d'octubre.
El Centre Cultural Tecla Sala ha acollit la darrera taula rodona que ha organitzat el Foment de la Formació Crítica, FIC, el tema que ha tractat de força actualitat, les dificultats per accedir a un habitatge digne.
La crisi de l'habitatge ha protagonitzat la taula rodona organitzada pel Foment de la Informació Crítica amb motiu del Dia Mundial de la Democràcia. Representants d'entitats com la PA, la Taula Sectorial de l'Habitatge o el Sindicat de Llogateres han debatut sobre com afrontar la situació límit que afecta milers de famílies a l'Hospitalet. Durant l'acte han recordat que mentre no es garanteixi el dret a l'habitatge, no s'arribarà a una democràcia plena.
Bé, l'Hospitalet doncs pateix, igual que altres ciutats de Catalunya i de la resta de l'Estat, una problemàtica greu, una crisi habitacional, que és degut als preus abusius de la compra i del lloguer, la manca d'habitatge social, la necessitat de polítiques de rehabilitació o la problemàtica dels pisos turístics. Davant d'aquesta realitat és necessari treballar i impulsar polítiques públiques concertades entre les diferents administracions, però també amb les diferents entitats i moviments socials per tal de poder donar solucions i garantir el dret a l'habitatge digne.
La taula rodona ha servit per presentar solucions en l'àmbit local que poden alleugerir la crisi, com crear una empresa pública municipal que gestioni l'habitatge.
Solucions que passen per augmentar el parc públic d'habitatge social, polítiques que també passen per la rehabilitació de l'edifici de la nostra ciutat. Creiem que el Pla de Sant Muntà és una bona proposta per començar a rehabilitar aquests edificis construïts a la dècada dels 60 i també és necessari regular el tema dels pisos turístics i impulsar polítiques que afavoreixin preus assequibles pels nostres ciutadans i ciutadanes.
Pel que fa a l'habitatge social, els ponents han assenyalat que un dels problemes vindrà d'aquí uns anys a barris com el Gornal. Allà preveuen que molts propietaris d'aquests immobles els vendran al mercat i passaran a mans privades.
Aquí a l'Hospitalet hi ha més o menys uns 200 habitatges públics, però que no estan ben gestionats, estan descontrolats, no se sap ni qui està a les habitatges, no s'ha revisat si aquestes persones són o no són, ja les compleixen les condicions, etc.
Un dels instruments que els assistents esperen que resolgui part de la crisi és el Pla Local d'Habitatge 2025-2030, el qual s'ha nodrit amb les propostes d'aquestes entitats.
L'Hospitalet torna a ser un dels punts neuràlgics del Barcelona Gallery Weekend, que se celebra fins diumenge. La galeria Alegria i Ed Hall participen d'aquest esdeveniment que inaugura la temporada artística a l'àrea metropolitana.
El Barcelona Gallery Weekend dona el tret de sortida de la temporada artística a la ciutat. La galeria Alegria hi participa enguany amb una exposició de l'artista francès Ken Sorté, conegut per recobrir escultures públiques amb làtex per crear-ne després versions inflables al seu estudi. A l'Hospitalet ha portat tres obres fetes especialment per l'ocasió, obres que parlen sobre la vida i la mort, com aquesta taula amb 8 comensals que representen la família i els amics. Un sistema de succió d'aire fa que l'escultura guanyi dramatisme a mesura que passen els minuts.
Es jugar entre inflar la muerte, entonces inflar una estructura arquitectónica tumbal y aspirar la vida. Entonces aspirar el aire desde un momento de convivialidad y vida, cual puede ser una comida. Y estos dos conceptos se unen a través de la mosca, ¿no? Que es un animal que se puede encontrar en un cementerio que busca elementos muertos o en una comida que busca algo de comer.
Sense moure'ns a Santa Eulàlia, visitem la galeria Ed Hall, on Julia Spínola amplia la seva recerca escultòrica. L'artista madrilenya juga sempre amb l'espai on exposa per crear una situació perceptiva concreta.
En este caso se trataba como de crear como esa profundidad y esa especie de alteración espacial. Como de alguna forma cada espacio para el que te invitan, tú lo puedes abrir de una manera diferente, ¿no? Entonces en este caso cada pieza funciona un poco para crear esa experiencia, esa sensación perceptiva.
Enguany només Ed Hall i la Galeria Alegria participen al Barcelona Gallery Weekend, i és que en els últims 2 anys s'han produït canvis en el mapa de galeries a l'Hospitalet. Nogueres Blanchard s'ha associat amb la Galeria Joan Prats i s'han instal·lat al carrer Trafalgar de Barcelona, el nou circuit de galeries i espais d'art. Anamas Projects va tancar portes per jubilació i L21 també ha decidit abandonar l'espai que ocupava al carrer Isaac Peral.
El espacio de Ed Hall es prácticamente casi en su esencia, ¿no? Y vamos a continuar estando aquí. Evidentemente que estemos más solos, que se hayan ido otros, pues no es lo más bonito.
Es normal, ¿no? La unión hace la fuerza. Te vas quedando solo, pues esto es así. Entonces, pues bueno, hemos notado que hay muchas menos visitas y queremos desde aquí hacer un llamamiento a la ciudadanía de Hospitalet a que vengan a vernos.
Malgrat que algunes galeries han marxat, altres es mantenen, com Racun, i n'hi ha de noves com l'Espai Barça al carrer Gonçal Pons i la galeria Ilof al carrer Isaac Peral.
La Fundació Arranz Bravo acumula 15 anys de trajectòria pedagògica artística a l'Hospitalet. Per celebrar-ho, ahir es va inaugurar l'exposició Aquí no ensenyem manualitats, on es recull la línia de treball que han portat a una desena de centres educatius de la ciutat.
L'any 2010, la Fundació Arranz Bravo va entendre que l'educació artística és una molt bona eina per a la transformació social i cultural, però al mateix temps calia renovar els models que es feien servir a les escoles. La Fundació va apostar per apropar la seva acció pedagògica a l'alumnat, mitjançant diverses eines que pretenen despertar i fer créixer les seves capacitats creatives. Algunes d'aquestes experimentacions creatives es poden visitar i fer servir durant l'exposició.
La creativitat és la capacitat del ser humà per enfrontar-se de manera innovadora a problemes establerts o plantejar problemes nous. Quin creiem nosaltres que és un molt bon àmbit per treballar la creativitat? Les arts i el disseny. Cada exercici planteja un problema, de fet, que tu has de resoldre, i això és ser creatiu, no? Ser creatiu no és omplir un full en blanc, ser creatiu és resoldre problemes de manera innovadora.
Des de la Fundació Arranz Bravo tenen molt clar que tothom té un potencial creatiu que li pot servir per enfrontar-se als diferents reptes i problemes que apareixen al llarg de la vida. L'objectiu és despertar aquesta capacitat de creació.
La potencialitat de les coses, el potencial que tenen les coses, igual que els nens són un potencial, el que volem és treure la seva millor versió, les seves capacitats, doncs l'exposició, en un sentit conceptual, el que fa és una mica això, no? Ens proposa elements que encara no són res, però que poden ser moltes i moltes coses.
Al llarg d'aquests 15 anys, el projecte pedagògic ha col·laborat amb 9 escoles i un centre de formació d'adults de l'Hospitalet.
I ara és el moment de fer un repàs de les darreres estrenes de cinema.
Hola. ¿Has venido aquí solo?
Sí. ¿Y tú?
También.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Un gran viaje atrevido y maravilloso, un drama romàntic i una història d'exploració emocional a través dels records d'una parella formada per Margot Robbie i Colin Farrell, tot plegat amb un embolcall màgic i visualment impactant.
¿Estamos teniendo una conversación?
¿Te apetecería hacer un viaje maravilloso?
Sì?
Signore e signori, stiamo iniziando la nostra discesa a Roma.
Nora Navas és la protagonista de Mi amiga Eva, la nova comèdia de Cesc Gai. El film aborda la crisi de parella als 50 i convida a redescobrir el joc de l'amor.
Ai,
¿Me estás escuchando?
Bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las delicias del jardín, por ejemplo.
L'actor i director Fernando Colomo torna al cinema amb Las delicias del jardín, una comèdia sobre el món de l'art en la qual el director madrileny interpreta al costat del seu fill a dos pintors amb un encàrrec entre mans, versionar el tríptic del Bosco al Jardí de les Delícies.
¿Pero qué he hecho yo en la vida para que los dos me hayáis salido tan gilipollas?
El amor es un pretexto para bañarse del otro.
Bueno, pues que hay todo el rato así como un... Sí, así como de que vamos a follar y yo.
No.
Me llamo Aurora. Preparo pedidos en un almacén. Soy picker. Eso ya lo sabía. Lo siento.
Acabem amb On Falling, film guanyador de la Conxa de Plata a la millor direcció per Laura Carreira. La pel·lícula mostra la vida d'una immigrant portuguesa a Escòcia amb una feina mal pagada i vivint en soledat en el seu pis compartit. On Falling explora la lluita silenciosa i vital de tota una generació que viu per treballar i que intenta trobar sentit a la vida.
Tu també?
L'OSPI vol guanyar el seu tercer partit consecutiu i continuar invicta. Jugaran aquest dissabte a les 7 de la tarda a casa davant el Vilassar de Mar. Si guanyen, els de Cristian Gómez continuaran al capdavant de la classificació.
L'OSPI travessa un moment dolç, juga bé, domina els partits i ha sumat 6 punts de 6 possibles. Un inici que ha engrescat l'afició i que ha servit per alliberar la plantilla de la pressió inicial. L'etiqueta de favorit que pesava en els primers compassos de la temporada sembla cada cop més lleugera.
Sí que es verdad que el primer día costó por eso. Yo creo que estábamos con un poco de ansiedad de que éramos favoritos a ganar y nos costó mucho y bueno, conseguimos sacarlo y la semana pasada ya se vio un poco más el equipo que queremos, con confianza en el juego ofensivo y yo creo que estas dos victorias nos han ido muy bien para aliviarnos, como tú dices, y encarar este siguiente partido con mucha más confianza.
El rival de dissabte arriba en una situació oposada. El Vilassar de Mar ha començat el curs amb dues derrotes i veient com els seus rivals li remuntaven. Una dinàmica que els obliga a reaccionar i que fa preveure un equip ferit, amb ganes de treure un resultat positiu de l'estadi municipal.
Sí que es verdad que ha perdido los dos partidos, pero hemos visto vídeos y tiene mucho nivel. Ya lo veréis mañana, es un equipo que juega muy bien, que tiene jugadores muy buenos técnicamente y lo que te digo, que el míster lo tiene bien trabajado, así que no va a ser fácil pese a que han perdido los dos partidos.
De la seva banda, l'Hospi vol mantenir-se fidel a la seva idea de joc, control de la pilota, evitar les transicions al contrari i apostar per una pressió alta que ja li ha donat rendiment a les primeres jornades.
Y luego pues jugar en campo contrario, creo que somos un equipo que defendiendo el área a lo mejor nos cuesta un poquito más, pero que cuando defendemos para adelante somos muy buenos, entonces vamos a intentar defender lo más lejos posible del área para que no nos generen situaciones y jugar en campo contrario el máximo tiempo posible.
Abans del partit, el club tornarà a organitzar una festa prèvia als voltants de l'estadi per escalfar l'ambient. A partir de les 5, dues hores abans de l'enfrontament, els aficionats podran gaudir d'activitats i propostes pensades per viure una tarda de futbol completa.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Important avenç mèdic a l'IDIBEL, l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge. Han trobat un nou mètode per diagnosticar l'Alzheimer mitjançant una mostra de sang. A més, amb l'anàlisi poden predir si aquesta malaltia cerebral derivarà en demència. La pinça compleix 50 anys. Aquest és el sobrenom amb el qual es coneix aquesta escultura de Subirachs que es troba al barri de Santa Eulàlia. La pinça ja no només dona nom de forma popular al monument, sinó que també així es coneix la plaça on es troba. Amb diferents inscripcions relacionades amb l'Hospitalet a l'interior, compta amb una rèplica a un país asiàtic. L'Hospitalet torna a ser un dels punts neuràlgics del Barcelona Gallery Weekend, que se celebra fins diumenge. La Galeria Alegria i Ed Hall participen d'aquest esdeveniment que inaugura la temporada artística a l'àrea metropolitana. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació eliacdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.